Molt bon dia a tothom. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Duros a quatre pessetes. Benvinguts a parlar d'economia, d'empresa, de diners. I a més, aquesta setmana on tenim temes de molta actualitat. Parlarem dels canvis en els sistemes de gestió de les pimes, parlarem també dels canvis a les quotes de cotització dels autònoms i també del sempre d'actualitat mercat de l'habitatge i de les mesures que s'han proposat des del govern de la Generalitat. I, a més, us parlarem també de l'aniversari d'una de les entitats més vinculades a l'empresa catalana. Tot això i més, als propers 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Benvinguts, això és el Duros a quatre pessetes.
A COPE Catalunya i Andorra, Duros a quatre pessetes.
I el Duros a quatre pessetes, deixeu-me que assenyalem en vermell una data al calendari. És el proper 30 d'octubre. Què passa el 30 d'octubre? Doncs que l'Associació pel Progrés de la Direcció, l'APD, celebra el seu 25è aniversari a Catalunya. Ja teníem nosaltres a l'Edgar González, és el director de l'APD Catalunya. Edgar, què tal? Bon dia.
Jordi, encantat, com sempre, de veritat. Doncs... és un dia meravellós per a mi quan et veig.
Doncs sí, ja estàs aquí com a casa.
Estic a casa, sí.
I ens encanta que el Duros a quatre pessetes sigui també casa teva, de l'Associació del Progrés de la Direcció. I escolta, 25 anys, moltes felicitats.
Déu-n'hi-do, moltes gràcies. 25 anys de coneixement, de directius, de... jo sempre dic que 25 anys donen per molt, en el nostre cas, per més de 3.000 avents pels directius i directives catalanes, sí.
Clar, i a més, són 25 anys, però uns 25 anys on ha canviat tot, perquè, clar, el món d'avui no té res a veure amb el de fa 25 anys, amb el de l'any 2000, res a veure.
Res a veure, ni les persones, ni els lideratges, ni els models econòmics, res a veure.
I escolta, hi haurà un acte, com dèiem, el 30 d'octubre a l'Auditori de la Illa, amb el lema Una comunitat, un llegat, un futur compartit. Què muntareu aquí, Edgar? Què fareu?
És un dia d'agraïment. Nosaltres fem un acte sempre a final d'any pels nostres socis d'agraïment per estar sempre al nostre costat. Llavors, li donem un nom que es deia After Work, són 14 After Works, vale? I aquesta vegada aprofitem el 25 aniversari i el que volem és agrair als nostres socis, agrair als nostres patrocinadors, col·laboradors, la gent que està al nostre costat, els directius que estan al nostre costat, ajuntar-los tots un dia, 700 directius estem parlant, i passar-ho bé és un dia per passar-ho bé.
700?
Sí, sí. Aquell dia 700 empreses sòcies nostres, molt nivell, i sobretot divertir-nos. I no és un dia ja dirigit normalment pel directiu, nosaltres ens dirigim sempre pel directiu, és un dia pels equips. És un dia pels equips de les empreses, pels equips tècnics, pels equips administratius, que fan que les empreses creixin, que vagin allà un dia, que riguin, que visquin l'ambient, que es diverteixin, que facin després una copa, molt networking.
I és el que t'anava a dir, un molt bon dia per fer networking a tope.
Sí, això cal. Per tu i jo, Jordi, el tema del networking, sempre t'ho dic, tan important el networking, sí, de veritat. Sí, sí.
Escolta, Edgar, per qui no us conegui, fes-nos 5 cèntims de què és l'APD, què és l'Associació pel Progrés de la Direcció.
Nosaltres som una associació dirigida pel directiu. Portem 70 anys de vida, 25 anys a Catalunya. L'any que ve farem una festassa a nivell nacional pels 70 anys. I què fem nosaltres? Bàsicament generem coneixement pel directiu i generem connexions. El directiu ha d'estar format amb les últimes tendències del mercat, però també ha de relacionar-se, que és tan important. Llavors nosaltres posem un espai per formar-los i per generar vincles entre ells.
Parlàvem d'aquest directiu, de com ha de ser, de com ha canviat el món en aquests 25 anys. Doncs com ha de ser aquest directiu del futur que l'APD ajuda a preparar?
Nosaltres el que fem a l'APD és generar coneixement. O sigui, el directiu ha d'estar a l'última novetat, l'última tendència. Això el directiu català ho té. El directiu català es forma moltíssim. Què li falta? Que altres punts d'Espanya potser estan menys formats, però tenen una capacitat relacional molt important. I el directiu, dic, ha d'estar format, sí, però ha de relacionar-se. El directiu ha de sortir del despatx, ha de conèixer altres coses, ha de conèixer altres sectors, ha de conèixer altres persones, altres històries. És molt important que el directiu català aprengui o desenvolupi més la seva capacitat. Això és un tema cultural, també. A vegades els catalans ens costa més en relacionar-nos que potser la societat de Madrid, del nord, probablement del sud, però és el que ens passa a nosaltres.
Aquest si after work, oi?
Correcte. És after work, és sortir del nostre espai, de la zona de confort nostra, que de vegades costa perquè estem cansats, perquè són actes de nit, i conèixer gent, i les coses passen quan sortim del despatx. T'ho dic sempre, m'encanta dir-ho. hem de sortir del despatx sempre, els directius.
M'agrada molt la frase, les coses passen, però és que nosaltres hem de fer una empenta perquè passin coses.
Jo estic tot el dia, Jordi, fent l'empenta, però han de ser allà i quan les coses passen, uh-huh, els negocis pugen.
Doncs, com dic, serà el 30 d'octubre a l'Auditori de la Illa, aquest acte del 25è aniversari de l'APD, amb ponents de primeríssim nivell, no?
Sí.
Dona la impressió que l'APD dona gran importància a la motivació com a element de creixement personal.
Total. Ara mateix, la motivació i la il·lusió és tot. Tot, a la vida personal, a la vida professional, i volem fer una festassa i volem parlar de motivació, d'il·lusió, de ganes, de passió, de compartir. Aquesta vegada hem deixat una mica les ponències econòmiques, les ponències més de management, que en fem moltíssimes, per un dia que la gent visqui, rigui, s'ho passi bé. Aquest és l'objectiu aquesta vegada.
Sí, la motivació és molt important en una època on també va prenent força el terme burnout, no? El tema de treballador directiu cremat, estressat, agobiat, aquest fins a límits de exploto. Què podem fer? Quins símptomes hem de veure perquè això no arribi a un nivell molt alt? I què podem fer per lluitar contra aquesta epidèmia?
Ara es parla molt de la soledat del directiu, que és real, la patim tots els directius, i també dels empleats. Què hem de fer? Primer, pel directiu, que és normalment el que estic acostumat a parlar. Al final hem de compartir amb els nostres equips, hem de generar confiança, hem de deixar-los autonomia, hem de parlar amb ells, hem de comunicar. Aquesta és la manera per no sentir-nos sols. El directiu pot arribar a estar cremat. Si comparteix i fa aquestes quatre cosetes, estarà més acompanyat. Sempre diem que cap persona és imprescindible. Per això necessitem un equip de persones, bones persones, que sempre parlo molt, persones intel·ligents que podem delegar feina. D'aquesta manera, la pressió pel directiu serà menor sempre.
I un terme que tu ens has posat damunt la taula més d'una vegada, que és lideratge humanista.
M'encanta, Jordi, aquest tema.
Què vol dir exactament un lideratge humanista?
Sempre tinc hores parlant d'aquest tema perquè escric molt de lideratge humanista.
Hores
molt.
No en tenim, però vull que m'expliquis què és el lideratge humanista.
Rapidíssimament.
I lideratge per què és tan important?
És centrat en les persones. El lideratge és molt diferent del que teníem fa 20 anys, 30 anys, 40 anys. Ara mateix les persones són al centre. Sempre es diu, hi ha una cita que diu que cuida els teus empleats, que cuidaran els teus clients, i és així. Lideratge humanista, persones, què vol dir? Tractar amb empatia, amb confiança, empoderant els equips, comunicació, benestar, cuidant a la teva gent. Això és lideratge. No tant el palo i zanahoria que ha funcionat durant molt de temps, sinó empoderant els teus equips, fent que creixin. Si creixen els equips, creix el directiu i, evidentment, creixen les empreses i negocis.
Palo i zanahoria, eh? És veritat que hem funcionat així, molt, i encara hi ha empreses que funcionen així, malauradament, però m'agrada molt aquesta frase que has dit: si cuides els teus empleats, ells cuidaran els seus clients. Sona fàcil, eh? No sé si ho és tant.
No ho és tant, però al final és que és així. Empleats feliços, empreses felices. Jo ara vaig escriure fa dos dies un article que parlava de les empreses que cuiden són les que guanyen. I és així. Cuida la teva gent, que la teva gent cuidarà del teu negoci. Així de ràpid i així de difícil també, però lideratge humanista va per aquesta línia.
I els directius ho estan entenent cada vegada més? Els inputs que vosaltres rebeu van per aquesta línia?
Ho han de fer. Les noves generacions ho tenen claríssim. Ho han de fer perquè és que si no els negocis no aniran bé. Aquesta és la línia pels propers anys. Espero que duri molt. Nosaltres formem moltíssim amb lideratge humanista, amb skills, amb soft skills, que hem parlat tantes vegades, Jordi, tu i jo, per aquesta via, perquè aquesta és la via de créixer els equips i créixer les empreses.
Doncs no sé si pots esvellar-nos alguna coseta més de qui hi haurà, de què trobarem en aquest acte del 30 d'octubre, Edgar?
Sí, tant, perquè està llançat. Tenim ja més de 700 directius inscrits, tots convidats, ja ho sabeu. Tenim com a presentador el McLary, ja coneixeu el McLary, divertidíssim.
Sí.
I després tenim ponències superinspiradores de Mònica Mendoza, conferenciant internacional, Àlex Chicón, alpinista, una història de superació brutal, el gran Emilio Duró. Què diré d'Emilio Duró que ens pugui dir? Després acabem amb Improshow Music, també, un teatre d'improvisació musical, i algunes sorpreses que estem preparant també, i serà superdivertit tot pels nostres socis i sòcies.
Doncs 25 anys a l'APD, i els propers 25, home, hi ha molts reptes, no?
Molts.
Per començar, el de la intel·ligència artificial, que és un repte apassionant, que també crec que canviarà moltes coses, i allà estareu, no, Edgar?
I tant, i t'explicaré nous termes els propers dies, nous termes d'intel·ligència artificial, que el cap ja veuràs, diràs, i això ara ve? doncs ara tenim ja la nova actualització, ara intel·ligència artificial s'ha quedat curta, ara ja anem a més, però parlarem amb els propers dies, jo crec que això de tu, Jordi.
30 d'octubre a l'Auditori de la Illa, Barcelona, amb el lema Una comunitat, un llegat, un futur compartit, 25è aniversari a Catalunya de l'APD, l'Associació pel Progrés de la Direcció, Edgar González, el seu director, que només cal veure-li la cara, això és ràdio, vosaltres no el veieu, però jo sí, per veure com se li il·luminen els ulls, la passió i l'entusiasme amb la que parla d'aquest acte i de tot el que té a veure
tinc
amb la
feina. Moltes, és molta feina també,
sí,
fer un acte d'aquest
ja
tipus. Però tenim moltes ganes, tant jo com l'equip tenim moltes ganes, i Jordi, estàs convidadíssim, et buscaré per allà, et buscaré, eh?
Moltes gràcies. Gràcies,
Jordi.
I hauràs de venir aquí a explicar-nos com ha anat.
I tant, ja saps que quan em truquis tu, jo estic aquí al dia.
Edgar González, moltíssimes gràcies.
A tu, Jordi, com
fins sempre.
La propera. Gràcies.
Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu software verifactu.com de Wolters Kluwer, la digitalización que lo cambia todo.
Duros a cuatro pesetas.
I sí, anem a parlar d'habitatge, que continua sent un tema complicat. El debat de política general del Parlament va deixar un titular, i és que el govern vol fer 210.000 habitatges a Catalunya mitjançant la col·laboració público-privada. Tenim en línia el Joan Carles Codina, ell és soci director d'Escoda Codina Advocats i Economistes. Joan Carles, què tal? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres de nou, per intentar posar una miqueta de llum a aquesta tempesta de l'habitatge que no s'acaba de solucionar, passin els anys que passin. I la primera pregunta que et volia fer és si aquestes paraules, aquesta promesa del govern de fer 210.000 habitatges, tu ho veus possible?
Bueno, és una fita ambiciosa, com a mínim. I hem de pensar que actualment a Catalunya s'estan construint entre 15.000 o 18.000 habitatges nous a l'any. De manera que assolir aquest objectiu voldria dir mantenir aquest ritme durant més d'una dècada. I, sobretot, agilitzar tràmits i sol disponible. I hem de pensar també doncs, bueno, que a part d'aquesta fita, doncs, ha d'haver-hi obrers de la construcció, constructores, que actualment estan fent altres coses. Per tant, no és impossible, però caldrà una gestió constant i un finançament estable. O sigui que serà realment tot un desafiament.
Esperem, deies, entre 15 i 18.000 a l'any, i volen fer 210.000, doncs sí, és més d'una dècada, eh? A més, coincidint amb aquest debat, es va anunciar la cessió a la Generalitat d'un paquet d'habitatges de la Sareb que seran gestionats per la Generalitat per tal que puguin sortir al mercat. Això, en principi, és una bona notícia, no? Pot alleugerir aquesta notícia, la falta d'habitatge?
Sí, estem parlant d'uns 13.000 habitatges i uns 300 solars. Però, clar, s'ha de tenir en compte que molts d'aquests habitatges requereixen rehabilitació o regularització jurídica. Vol dir que, a curt termini, anirà bé per alleugerir una mica l'atenció al mercat, però no és una solució estructural.
És a dir, que les solucions encara estan una miqueta lluny. A més, es donen contradiccions, com, per exemple, molts oients es poden preguntar com pot ser que si s'han limitat el preu del lloguer a les anomenades zones tensionades, al centre de les ciutats. Ara l'Institut Nacional d'Estadística diu que el preu del lloguer al setembre ha pujat a Barcelona com no ho havia fet des de fa més d'un any. Com s'explica això?
Bueno, hi ha diversos factors que ho explicarien, eh? Per una banda, que aquests topalls són pels contractes nous. Per tant, els contractes antics que es vagin renovant però segueixen amb els preus d'abans. I si segueixen amb els preus d'abans. Això tampoc no hi ha un control exhaustiu. Molt sovint l'administració prenen decisions, però després no té els recursos per fer el seguiment de les mateixes. I després hem de tenir en compte que davant d'aquesta regulació i aquesta limitació dels preus, molts propietaris han fugit del mercat de lloguer normal i s'han anat a altres jocs, com per exemple el lloguer d'habitacions o cap als pisos turístics. I això fa que en el seu conjunt, pues, evidentment, es doni que l'atenció dels preus de lloguer ha pujat. Hem de pensar que la solució, al final és molt fàcil, però sembla ser que és molt complicada, que és que s'ha d'augmentar l'oferta. I perquè s'augmenti l'oferta cal que hi hagi unes condicions perquè els propietaris se sentin segurs d'anar a aquesta oferta, no? I jo sempre, quan hem parlat d'aquest tema, ho senyalo. Un propietari ha de tenir la garantia de que si no cobra el lloguer, sigui el que sigui, fins i tot el que està topat, pugui recuperar la seva vivenda ràpidament o pugui obtindre el cobrament ràpidament. Què passa? Que això no cal inventar res, ja està, vull dir, solucionat. Uns avals públics, de tal manera que els propietaris sapiguessin que si un arrendatari no pot pagar, no serà el que no vulgui, sinó pot pagar, doncs, un aval públic que garanteixi el pagament d'aquella renda. I l'altra banda, doncs, dotar a l'administració de justícia de més recursos perquè hi hagi uns procediments ràpids. Igual que hem creat jutjats especialitzats en alguns temes que han sigut punyents per la societat, aquest és un, i caldria crear uns jutjats especials de l'habitatge, de tal manera que si es donen les condicions, les que es diguin, doncs el desnonament i el llançament sigui ràpid. Això generaria i tornaria a que el propietari recuperés la confiança i facilitaria molt, perquè en el fons, fixeu-vos, que estem parlant sempre de que hem de fer més habitatges, però no pas perquè estiguin tots plens, no? Hi ha molts habitatges que estan buits i aleshores o estan amb altres bandes del mercat, no? El que caldria és que a tots aquests habitatges que no estan al mercat de lloguer o que estan en el mercat d'habitacions o de turisme, tornin al mercat de lloguer. Això ja augmentaria moltíssim l'oferta.
Jutjats especialitzats en habitatge. Doncs és una gran idea, Joan Carles. No sé si algú de l'administració t'estarà escoltant, però, sens dubte, és una de les principals preocupacions ara mateix de la població, ho diuen totes les enquestes, i seria una gran idea per agilitzar els temes, perquè a vegades un desnonament triga a fer-se anys.
Sí. Que això penseu que molt sovint també hem de pensar la realitat del nostre país. Aquí no és un país de grans propietaris. Vull dir, la major part del parc immobiliari està en mans de petits propietaris que molt sovint la renta que reben és un complement a millorar la pensió que estan cobrant. És clar, una persona que té un pis en lloguer i que compta amb aquest lloguer com a complement, què passa si no li paguen? I a més triga més d'un any en recuperar la vivenda. Estem creant un gran problema. I això al final, doncs, és normal. Els propietaris veuen, o a vegades recuperen el pis i està destrossat completament. I no hi ha manera de poder obtindre una compensació econòmica per tornar a rehabilitar el pis i posar-lo a lloguer. Tot això heu de pensar que ha passat tantes vegades, durant tant de temps, que s'ha instal·lat en la ment del ciutadà i del propietari de que llogar és molt arriscat. I s'ha de trencar, això. Clar. I clar, trencar-ho posant topalls de lloguer, és a dir, només des d'una banda, amb un mercat com el que vivim, que és un mercat lliure, no funciona. I la prova és que, fixa't, Jordi, que hem anat parlant molt sovint, i no s'està solucionant. Cada cop el mercat està més tensionat, cada cop més des de la política pues, es llencen uns brindis al sol en el que farem tants habitatges, però no arriben. No estan arribant.
Sí, sí. Està clar que el topall no ha funcionat. De fet, amb tu ho hem comentat més d'una vegada, amb molts experts en habitatge amb els que parlem ens diuen que no només no ha aconseguit el que volia, sinó que més aviat ha aconseguit el contrari. Anem a veure una altra mesura que també ha anunciat el govern, a veure què et sembla. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha presentat un estudi que proposa limitar les vendes d'habitatges a les zones tensionades a immobles que només es puguin fer servir per viure com a primera residència. Això, per començar, és legal, això?
Legalment pot ser viable, però la qüestió és que s'ha de fer d'una manera acotada, temporal i, sobretot, amb una molt bona justificació de l'interès públic, perquè no estem deixant de crear una excepció a el que és la llibertat del mercat, no? És a dir, que jo només pugui vendre la meva vivenda a algú que la vulgui per la vivenda habitual. Ostres, és una restricció important, però, ja dic, si es justifica molt bé i es fa de forma acotada i temporal, doncs podria ser legal. Una altra cosa és si aquesta mesura realment soluciona el problema que tenim. Jo crec, personalment, la meva opinió, que l'efecte serà molt modest si no s'incrementa l'oferta. És veritat que pot refredar una mica la demanda especulativa, però en cap cas fan avançar els preus per si sol. Hem de pensar que en urbanisme la clau sempre és que hi hagi més sol i més oferta. Si no...
Més sol i més oferta, sens dubte, és la clau i esperem que qui hagi de prendre nota l'aprengui, perquè la vivenda, l'accés a l'habitatge, cada vegada és un problema més acuciant per joves i ja no per tan joves, per tothom. Joan Carles, moltíssimes gràcies.
Digue'm. Jo dic, bueno, sí, que de mesures que vagin a deixar realment que hi hagi més oferta i més sol, hi ha molt poques i les que hi ha són tímides.
Sí.
Molt tímides.
Sí. No s'ataca l'arrel del problema. En fi, Joan Carles Codina, des d'Escoda Codina, Advocats i Economistes, segur que seguim parlant del problema de l'habitatge. Moltíssimes gràcies per estar de nou aquí al Duros al 4 Pessetes.
Moltes gràcies.
I des del Duros a quatre pessetes, deixeu-me que us presentem ara mateix l'espai Tips Verifactu, amb la col·laboració de Sofitec, que és una companyia assessora en temes de facturació. Així doncs, anem a veure qui ens porten avui. Albert, quan vulguis.
Encetem de nou l'espai Tips Verifactu amb la col·laboració de Sofitec, companyia que assessora en temes de facturació. La persona convidada d'avui és Rodrigo Rando, Area Manager de Sofitec i expert en solucions de gestió per a empreses. Rodrigo, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
De fet, Sofitec és una consultora tecnològica que ajuda a empreses, autònoms i despatxos professionals a ser més eficients amb eines tecnològiques i també a complir amb les normatives fiscals o laborals que cada vegada són més digitals en pro d'un major control i una major eficiència. Sofitec actualment té oficines a Lleida, Girona, Reus, Barcelona i Saragossa. I el que fa el nostre convidat d'avui és precisament fer entendre les companyies als canvis que venen i als que s'haurien d'adaptar com més aviat millor. Rodrigo, quina és ara mateix la pregunta que més et fan precisament les empreses?
Bàsicament és quan i com m'afecta exactament a mi aquesta llei. Perquè hi ha molta incertesa, molta confusió sobre que si factura electrònica, que és, què haig de fer, si és un tema amb els assessors o no. I la veritat que el que més ens demanen és claretat, orientació i sobretot solucions que els permetin complir sense frenar la seva operativa. No? I el més interessant de tot és que no només arriben per necessitat, sinó que en aquest trànsit moltes acaben descobrint oportunitats de millora que ni s'havien plantejat abans.
Diguem que els terminis estan ja quasi a la volta de l'esquina. Està sent complicat de fer entendre les empreses que han de complir amb la llei?
A veure, la llei és clara. O sigui que no és complicat de fer-ho entendre, sinó que el que més costa és que ho assumeixin com una prioritat. Moltes pimes i autònoms viuen al dia apagant focs i sobretot amb negocis que van dia a dia, no? I veuen això com una despesa més o una imposició administrativa que els traurà temps. Però realment aquesta llei no només impacta el que és el sistema de facturació, sinó que impacta la cultura d'empresa que tenen.
I davant d'aquestes, no?, petites traves, diguem, o problemes, quina és la solució?
A veure, la solució no és només comprar un software. Això és l'error més comú que hi ha. La solució és entendre que això no va de tecnologia, sinó que va de processos i estratègia. I per això cal buscar un partner tecnològic de confiança. I remarco partner, no venedor. Perquè algú com a Sofitec no només fem una vena de software, sinó que ens assegurem amb tu i entendrem com factures, com gestiones el negoci, els cobraments, quines eines fa servir i ajudem a adaptar tota la idea de negoci cap al software.
Diguem que si acaben per adaptar-se com vosaltres proposeu, no?, o com recomaneu, no?, millor dit, a les empreses, sembla que amb aquestes eines precisament es posa ordre a la facturació?
Totalment, totalment. I això és l'exemple que Stephen Covey tracta al seu llibre i anomena el setè hàbit com afilar la serra. Sovint, les empreses estan tan ficades en el dia a dia, en treure la feina, que es centren en tallar fusta, que és el que anomenava Covey, no? I no s'aturen a afilar la serra, és a dir, a implementar una eina com que els faciliti el dia a dia. I no veuen que parar un moment, implementar aquest ordre digital als seus negocis, els farà anar molt més ràpid i ser més eficients en el dia a dia.
Tal i com ho descrius, sembla que és positiu, és un canvi, no?, o són una sèrie de canvis positius. Quins són els problemes, llavors, que veuen les empreses?
El principal problema és la manca de recursos financers i la manca de temps. Pensa que molts tenen el dia a dia desendreçat i el que necessiten justament és aturar-se, mirar les opcions, poder fer una reflexió dels seus processos interns i des d'aquí fer un petit pensament de com implementar nous processos que automatitzin les dobles tasques o les tasques que es fan fora d'hora, no? I en el punt principal de tot això és que aquesta percepció ha de canviar cap a com puc estalviar temps, com puc automatitzar processos que faig doblement, ara de mena manual, i crec que amb aquesta llei tenim aquesta oportunitat.
Rodrigo, suposo que tens la sensació de que hi ha empreses que no volen adaptar-se o que no tenen pressa, no? Que bueno, ja ho farem, no? Que no volen adaptar-se a aquestes noves, a aquesta nova situació. No? Quines són les conseqüències precisament de no adaptar-se a temps o de, fins i tot, incomplir la llei?
No, la conseqüència és molt seriosa, perquè encara que té una doble direcció, per una banda tenim la direcció cap als negocis, cap a l'empresari, i si ell té un sistema de facturació que es pugui manipular o que pugui ocultar les venes o que pugui, diguem, té una manipulació en la seva facturació, les sancions són dures. Parlem de fins a 50.000 euros per exercici. Uh-huh. Però també, per altra banda, la llei sanciona no només a l'empresari, sinó també al fabricant o al distribuïdor del software, el partner tecnològic que abans comentàvem. No? Uh-huh. I si el partner té un software que permeti aquesta manipulació, parlem de multes de fins 150.000 euros per exercici. O sigui que això ens obliga a tots, tant proveïdors com usuaris, a ser corresponsables de la transparència.
Tinc la sensació de que experts com tu, Rodrigo, no deixeu de repetir adaptar-se, a complir amb la llei i quan abans millor. És a dir, a totes les empreses que us diguin, que us donin llargues, no? De, bueno, ja ho faré, el vostre consell és, no, quan abans millor.
Segurament. De cara a les persones jurídiques, uh-huh, estem a les portes, a l'1 de gener, i els autònoms encara que queda una mica més, que no s'adormin. Uh-huh. El meu consell en aquest cas és clar, que no ho deixin per a l'últim dia. Uh-huh. Perquè, digues.
No. Continua.
No, parlava d'això, de que no només és un canvi de sistema de facturació, sinó és un canvi de cultura, un canvi de perspectiva, que no ho vegin com una simple obligació, uh-huh, sinó que de digitalitzar-se ara no només és per complir la llei, sinó que és per poder competir, per poder tenir uns negocis al dia. I el més important de tot és que no ho facin sols, sinó que ho facin acompanyats.
Uh-huh. I per acabar, Rodrigo, no sé si hi ha molts empresaris que a aquesta hora t'estan escoltant, però un consell a empresaris o autònoms que encara no s'hagin posat amb aquest tema, que encara no li donin una certa, no, importància a fer-ho, com deies abans, no? L'abans millor?
Doncs l'únic consell que puc donar és que el temps s'apremia. Uh-huh. I crec que ara no ho podran fer-ho sols, sinó que la col·laboració és fonamental. Uh-huh. Que busquin partners tecnològics i que generin aliances estratègiques. I hi ha dades de l'Observatori de Competitivitat Empresarial que indiquen que el percentatge de les empreses espanyoles que ja col·laboren amb grans companyies generen un accés a noves tecnologies, accessos a nous canals de venda ja consolidats, un nou sistema automàtic de progressió de cara a l'ampliació del tiquet mitjà de cada companyia. Uh-huh. O sigui que genera oportunitats. El trobar partners tecnològics genera oportunitats de negoci per l'empresa. El canvi és obligatori, uh-huh, però si ho han de fer acompanyats, convertiran aquesta obligació en una oportunitat de negoci.
Doncs deixem ja al Rodrigo que continuï resolent dubtes i gràcies a tots els nostres oients per escoltar-nos un cop més al Tips Very Facto, secció que elaborem i us oferim gràcies a Sofitec. I recordem el que ens deia precisament el nostre convidat d'avui. Si la llei ens obliga a actualitzar-nos, fem-ho ja. Fins la propera.
Duros a quatre pessetes.
Y sí, toca hablar de autónomos. Es una de las palabras que más ha sonado en los últimos días. El gobierno anunció la semana pasada una revisión de las cuotas de autónomos, incrementando el coste. Después, unos días más tarde, se ha rectificado, ha reculado, ha anunciado una subida más suave. Veremos en qué queda todo esto. Pues los autónomos, obviamente, que ya de por sí no son un colectivo especialmente cuidado en este país, pues han puesto el grito en el cielo. En el 2023 ya se modificó el sistema de cotización de los autónomos, pasando a obligarlos a pagar en función de sus ingresos. Esto provocó ya un incremento de cuotas generalizado. En primera instancia se anunció un nuevo aumento hasta el punto que un autónomo que facture menos de 670 euros al mes pagaría 217 de cuota. Es decir, que el gobierno propone que los que menos ganan paguen hasta el 30% de sus ingresos en el que se llama régimen de trabajadores autónomos. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema. Es José María Torres, él es presidente de Compymes. José María, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo crees que va a acabar este culebrón?
Bueno, estos son aumentos al final reducidos, ¿no? Lo que se propone ahora. Uh-huh. Pero nada seguro, pues está abierta la negociación, ¿no? Y hay que decir que la propuesta inicial nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? Uh-huh. De ahí surgió que enseguida mostráramos nuestra desaprobación y el gobierno haya tenido que recular, ¿no? O sea, el Ministerio cometió un grave error, ¿no? O sea, no sondear previamente esa propuesta, ¿no? Nuestra posición es la misma que se tiene en muchos países europeos. La cuota o contribución de los autónomos está más directamente ligada al nivel de ingresos, que es lo más lógico, ¿no?
Uh-huh. Vosotros, Compymes, sois la asociación que quizás reúne a más autónomos en España. Y como decíamos, existe esa creencia popular de que el autónomo es una figura laboral bastante maltratada, al que se le están poniendo muchos palos en las ruedas. ¿Eso es así, José María?
Bueno, si comparamos, ¿no?, lo que pagan los autónomos españoles, ¿no?, más o menos con otros países, pues los autónomos españoles suelen encontrarse con que, o sea, para un nivel de ingresos equivalente, la carga de cuota más fiscal puede ser mayor que la de muchos otros países europeos, ¿no? Pero la comparación tiene que matizarse, pues la cuota por sí sola no es lo único importante. O sea, la cobertura social que se recibe a cambio, o sea, que ya sea pensiones, sanidad, baja por enfermedad, ayudas por cese de actividad, pues importa mucho, ¿no? En España la cobertura es bastante completa, ¿no? En otros países, aunque la cuota contribución pueda parecer menor, el autónomo puede necesitar contratar seguros privados, ¿no?, tener menos protección social, lo que, claro, también implica ahí un coste oculto, ¿no?
Claro, ya no es solo la cuota que tienes que pagar, es una serie de protecciones que los asalariados tienen y que los autónomos no, porque ahora mismo en España un autónomo que gane, pues haciendo X trabajos, 800 euros al mes, con otro que gane 3.000, pagan lo mismo.
Sí, bueno, ahora está habiendo aquí un cambio de normativa, ¿no? Lo que se hizo en el proceso del 2023-2025, ¿no? Que se quería aumentar las cuotas a los tramos medios, aumentar los tramos de mayores ingresos, reducir la cuota de colectivo de menores ingresos, pero bueno, como continuamente se está cambiando, se están haciendo nuevas propuestas, pues hasta que no finalice todo este tema, pues no sabemos realmente cómo va a quedar, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, para que nos hagamos una idea, en Cataluña hay más de 500.000 de autónomos, en toda España más de 3 millones, o sea, representan una fuerza de trabajo muy importante, un colectivo muy importante numéricamente. ¿Nos decías si los autónomos españoles pagan más o menos que en otros países? Más, ¿verdad?
Bueno, pagan más de cuota que la media, lo que he comentado antes, pero sí, claro, la cobertura es superior. Uh-huh. Claro, la cobertura social es superior y que luego está en el coste oculto que hay, pues que tienen menos cobertura en los otros países, ¿no? Porque tienen que contratar seguros privados y por lo cual, bueno, ese coste oculto al final hace que un poco sea igual. Lo que sí está claro es que lo que se está haciendo en la mayoría de países, como he comentado antes, es por el nivel de ingresos, ¿no? Al final, de lo que tienes que pagar, pues dependiendo del nivel de ingresos, pues tienes que pagar así, ¿no?
Bueno, es que parece algo bastante lógico y bastante evidente, ¿no? Que no puede pagar la misma cuota, no puede pagar lo mismo un autónomo que gana 1.000 euros que otro que gana 4.000. Si es algo que a todo el mundo puede decir, oye, esto es de sentido común, ¿por qué es tan difícil implementarlo en este país?
Bueno, eso es la pregunta
del millón, ¿no?
De millón de dólares. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Primero, que vamos, nosotros las propuestas que queremos hacer es que se recupere el equilibrio en el sistema, ¿no? Que se reduzca la cuota a colectivo de menores ingresos, ¿no? y creemos que también el Ministerio debe hacer una propuesta ambiciosa en materia de protección social, ¿no? Y empezar a pensar también en bonificar el porcentaje de cuota a los tramos estos de menores ingresos. Además, es una acción que bueno, que esos gastos impropios del sistema pues se traslada a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Como cada vez sucede más con el régimen general, ¿no? Y así, bueno, se debería reorientar también toda la maraña esta que hay de bonificaciones y apoyos, incluida la tarifa plana, a este objetivo, ¿no?
Porque el gobierno ha propuesto un incremento de cuotas de autónomos, pero ¿se ofrece alguna ventaja adicional, alguna prestación al trabajo del autónomo o te subimos la cuota y te quedas exactamente como estabas?
Bueno, en la primera propuesta se centraron únicamente en el tema de la protección social, en el cese de actividad ordinario, cuestiones para colectivos específicos del mar y agrario, ¿no? Incluía una mejora de prestaciones, ¿no? También por cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, ¿no? También por cuidado, nacimiento de menor. Y bueno, y también se comprometían a estudiar la prestación por lactancia, pero como esa propuesta decayó y ahora la siguiente propuesta era una subida mínima, pero tampoco está claro porque ahora se está negociando, ¿no? Creo que la próxima reunión la van a convocar para el 27 de octubre, con lo cual, bueno, ahora la verdad es que estamos perdidos, hasta que no, porque no sabemos al final ahora qué propuesta se va a hacer, ¿no?
Bueno, perdidos, claro. Perdidos está todo el mundo, incluido el mismo gobierno, porque de hecho en este gobierno la vicepresidenta Yolanda Díaz se opone a esta subida, el PSOE sí que defiende el incremento de cuotas, es decir, que incluso dentro del gobierno no hay unanimidad al respecto, algo que supongo que añade más caos, ¿no?
Bueno, aquí lo que pasa es que bueno, actúan como normalmente como dos gobiernos diferentes, ¿no? Al ser dos partidos diferentes, bueno, y se acentúa, ¿no? Esa forma de gobernar, ¿no? Claro, y eso es un problema para todos, ¿no? Porque claro, sí, un partido dice una cosa, el otro partido dice otra, que debería entrar dentro de la normalidad, pero bueno, en cuestiones así, pues se deberían poner de acuerdo antes de sacar propuestas que no tienen ningún sentido, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Y otra cosa que me ha llamado la atención, José María, a ver qué opinas tú, es que, bueno, a veces se negocian convenios colectivos de determinados trabajadores, etcétera, y ahí están los sindicatos apoyando, pero no hemos visto a los sindicatos defender demasiado a los autónomos, posicionarse al lado de ellos. No sé si a ti también te parece pues llamativa esta posición.
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus argumentos, ¿no? Y analizar las consecuencias de su posicionamiento. Pero bueno, pero también lo que había que analizar, porque es una anomalía, ¿no? Que un sindicato que tiene que defender a los trabajadores también se le permita tener un colectivo de autónomos que son empresarios, ¿no? Y también los defienda al mismo tiempo, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Que se permita, ¿no?
Claro.
En este caso, no solamente a nivel de autónomos, sino también en el sector agrario-ganadero, también se les permite tener una organización que en teoría defiende a los empresarios, ¿no?
Sí. Claro.
Eso es una anomalía del diálogo social que se debería cambiar. Es como si los empresarios ahora también montáramos un sindicato y al mismo tiempo defienda a las empresas a los trabajadores, ¿no? Pues eso es lo que está pasando a día de hoy en el diálogo social, ¿no?
Sí que es cierto que, no sé si estarás de acuerdo, que en los últimos años sí que ha mejorado algo la posición de los autónomos. Se quejaban, por ejemplo, de la burocracia, que darse de alta o darse de baja, pues a veces era largo, era pesado. ¿Estamos mejor que hace 10, 15 años?
Sí, la verdad es que estamos mejor, pero bueno, aquí hay un tema que es importante, que la cotización de los autónomos, además, va muy ligada a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y la realidad es que abordar la reforma seria de las pensiones con la polarización política actual es un imposible, ¿no? O sea, ya solo con la evolución demográfica, que dará más protagonismo electoral cada vez más al futuro inmediato a los jubilados, pues así que para bueno, los partidos políticos no hay incentivo alguno en acometer las reformas que necesita el sistema, ¿no? A lo máximo, pues nos vamos a ver en apaños y parches, ¿no? Que al final no soluciona nada. Pero bueno, sí que estamos mejor, ¿no? Pero se podría estar mucho mejor, claro. Lo que se debe hacer es que lo que no puede ser es que un autónomo que gana 600, 700 euros pague 200 y pico euros. Porque al final lo que se tiene que proteger a un emprendedor que quiere ser autónomo, pues se le tiene que facilitar la vida lo máximo posible, ¿no? Si no, no tendremos emprendedores en España, ¿no? Si se les ponen tantos obstáculos y barreras.
Es un país difícil para ser emprendedor, ¿eh? Siempre lo ha sido, lo sigue siendo, y parece ser que nadie se pone las pilas para hacer que esto sea más fácil. No sé, vemos, por ejemplo, el mundo anglosajón, Estados Unidos, donde parece ser que hay muchas más facilidades, ¿no? Para que tú crees tu startup, para que seas emprendedor, ¿no? La típica imagen de Steve Jobs en el garaje, pues aquí sí. En España sería mucho más complicado, ¿no?
Bueno, aquí estamos viendo que lo que se hace es desincentivar el trabajo, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Primero, demonizando a los empresarios, ¿no? Como si fueran, ¿no?, los explotadores, que se están presentando las obligaciones laborales como si fuera una condena de la que hay que escaparse.
Sí.
¿No? Al final se está creando una realidad que, bueno, que empieza a salir más a cuenta, pues, el vivir del subsidio que acudir a un centro de trabajo, ¿no? Y eso es un problema de ideología grave que tenemos que acometer y hacer una reflexión profunda.
Sin duda. Pues, en fin, mucha fuerza a Compymes. Veremos cómo queda el tema. Y un abrazo a los 3 millones de autónomos españoles que, bueno, pues que cada día levantan la persiana y cruzan los dedos. Bueno, el típico chiste, ¿no?, de que los que mejor salud tienen en este país son los autónomos porque no se ponen nunca enfermos.
Ah, pues, sí, sí, es así.
Si te pones enfermo, no cobras.
Es así. No hay sentismo laboral.
Sí, sí. José María Torres, presidente de Compymes, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo.
Y vamos a informarnos, vamos a ver qué va a ser noticia a partir de mañana. Vamos a pasar por la redacción de elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Allí nos espera ya su director, que es José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos, ¿con qué abrís, con qué vais a partir de mañana lunes?
Bueno, todavía va a traer cola el registro horario que ha intentado implantar el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz a la cabeza. Está planteando dudas legales si no termina de pasar por el Congreso de los Diputados. Los bufetes avisan de que el Real Decreto ocupa el espacio que debería tramitarse como ley y lloverían todo tipo de impugnaciones y seguramente demandas y denuncias. Ese nuevo registro horario que ha impulsado el Ministerio de Trabajo como respuesta al veto de su proyecto de reducción de jornada laboral está planteando muchas dudas en un momento en el que además también trabajo está en otras cuestiones. La COE ya ha anunciado que dará portazo a Yolanda Díaz en la negociación para encarecer también el despido. La patronal no quiere acudir a las mesas de negociación abiertas por la vicepresidenta por entender que estos cambios no están en la línea con el pronunciamiento del Tribunal Supremo y también porque se rompería la reforma laboral. Y luego hay algunas cuestiones más, porque ahí trabajo todavía está con asuntos en marcha, como por ejemplo el querer incorporar los trastornos mentales como una enfermedad profesional. El estrés o la depresión se van a reconocer como patologías originadas por el puesto de trabajo que uno tiene. Eso abriría la puerta también a unas supuestas mejores prestaciones, incluso a indemnizaciones por parte de la empresa. En fin, hay muchísimas cuestiones que están ahí encima de la mesa. Fíjate que hay una noticia también que tiene que ver con los autónomos y la seguridad social, y es que con esto, para cuadrar las cuentas ahora mismo con las nuevas cuotas, la seguridad social va a necesitar como unos 30.000 autónomos más, o sea que no terminan tampoco de salir las cuentas. Es mucho porque estamos en un momento en el que se está destruyendo además empleo por parte de los autónomos.
30.000 autónomos más, y precisamente no estamos en un país donde ser autónomo sea fácil, sea la panacea, ¿eh?
No está premiado, ¿no?
No, no. Veremos cómo se cuadran esas cuentas. José Luis Barceló, desde elmundofinanciero.com, muchísimas gracias, hasta la semana
que
viene.
Buen día a los oyentes.
I fins aquí el Duros a Quatre Pessetes d'aquesta setmana. Hem parlat d'habitatge, hem parlat de pimes, d'autònoms, de directius... En fi, nosaltres sempre seguint el rastre dels diners, analitzant les decisions que acaben afectant d'una manera o altra la nostra butxaca i fent-nos acompanyar doncs, d'experts, advocats, d'analistes, d'economistes, de periodistes. I ho tornarem a fer d'aquí 7 dies. Us esperem a tots a les sintonies de COPE Catalunya i Andorra amb una nova edició del vostre programa econòmic de capçalera. Gràcies per ser-hi, ha estat un plaer acompanyar-vos. Soc el Jordi Tunyón, que acabo de passar un gran diumenge.